Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, ens anem a la Linterna COPE Catalunya i Andorra aquest dilluns dia 2 de novembre. Estrenant a la Linterna, doncs, el mes de novembre. Rebem la salutació a la realització del Cito Ramírez i que us parla amb molt de gust, perdó, José Miguel Cruz. Avui parlarem d'un tema que està sobre la taula però que no es parla profundament i són les seqüeles que pot deixar la Covid-19. Quines són aquestes seqüeles a llarg termini que pot deixar la Covid-19. Per això parlarem amb la doctora Lourdes Mateu, que és investigadora a la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, que lidera un projecte, dirigeix un projecte, un assaig clínic, millor dit, que es diu Cohort King, que l'objectiu que té, són 200 voluntaris, l'objectiu que té és veure quines són aquestes seqüeles que pot deixar la Covid-19 a llarg termini. Parlarem també dels aldarulls. Per què s'estan produint ara aquests aldarulls i no al març, els aldarulls produïts per el toc de queda, per les restriccions, per el confinament, millor dit, perimetral? Per què s'estan produint ara aquests aldarulls i no va passar al març? Recordeu que el confinament del març va ser més dur que el que tenim ara. Ara potser plou sobre mullat i hi ha un agotament psicològic, és veritat, però el del març va ser confinament domiciliari. Ho parlarem amb el José Ramón Oviedo, que és psicòleg i professor de psicologia de la UOC. I parlarem d'un dels sectors que està ja en estat agònic, econòmicament parlant. Hi ha molts, però possiblement aquest és un dels que més tocat està, de tots. Parlem del sector dels firaires. Parlarem amb Marcos Orús, que és president de l'Associació de Firaires de Catalunya, per parlar del tema. I acabarem, com tots els dilluns, intentant ser una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, el listo que todo lo sabe, per parlar de tres curiositats. De la gran frase, en martes ni te cases ni te embarques, per què? D'aquesta dita i les seves variants. D'una altra dita, allò de per a ti la perra gorda, recordeu quan li vols donar la raó a algú ja perquè estàs fart de discutir, dius, per a ti la perra gorda, doncs d'on ve aquesta dita? I acabarem amb una curiositat també força interessant. Per què portem cognoms? En quin moment i a qui li va passar pel cap que la gent havíem de portar cognoms? Ara és una cosa molt normal que possiblement no ens plantegem, però tot té el seu origen i l'Alfred López ens ho explicarà aquí a la Linterna Catalunya. 2 minuts llargs sobre les 7 de la tarda. Com sempre, comencem amb la informació de serveis. I esperant aquest canvi de temps de cara a demà, dimarts, ens ho explica el Moisés Camuñas. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimarts esperem un canvi del temps a Catalunya amb un descens tèrmic i amb pluges. Començarem el dia amb boires matinals i cels ennuvolats que s'acabaran per cobrir amb el pas de les hores i que deixaran precipitacions que avançaran d'oest a est, sense descartar que siguin fortes al quadrant nord-est i més disperses cap al litoral. També reapareixeran les nevades al Pirineu amb la cota de neu que baixarà fins als 1.700 o 1.500 metres. Pel que fa a les temperatures, les mínimes no presentaran grans canvis o pujaran lleugerament, amb valors en general de 9 graus a Lleida, de 12 a Girona, de 13 a Tarragona i de 17 a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes baixaran en general, sobretot per l'oest, amb màximes que seran de 22 graus a Girona, de 21 graus a Tarragona, de 20 a Barcelona i de 17 a Lleida. Per últim, el vent bufarà de direcció variable, tot i que tendirà vent moderat del nord i noroest als dos extrems del litoral i de component est de fluja moderat a la resta del litoral, mentre que a l'interior predominarà la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem a veure com es circula per la xarxa viària catalana aquestes hores. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. A aquesta hora destaquem un parell d'incidències. Per una banda, un vehicle avariat a la C60, a la zona d'Argentona, que talla carril ara en sentit Mataró. Hi ha aturades, cua d'un parell de quilòmetres en aquest punt de la C60, a Argentona, sentit Mataró. És a causa d'un vehicle avariat. I destaquem també un accident que s'ha produït a la C58, a l'autopista del Vallès, a Montcada i Reixac, d'entrada a Barcelona. Hi ha un carril tallat al trànsit i retencions de més de 5 quilòmetres. Ja entre Barberà i Montcada, C58, d'entrada a Barcelona. Aquí a Montcada també hi ha aturades de sortida a causa de la gent que s'atura a veure el punt de l'accident. De la resta de vies, ja per volum de trànsit, destaquem trams de retencions a la C17, a Granollers i a Parets del Vallès, en sentit Barcelona, o la B30, lateral de la P7, força carregada entre Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits de la marxa. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger Serra. Ja sabeu que per continuar informats sempre podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials, a Twitter, @cope_catalunya, a Instagram, Cope Catalunya, i a Facebook, facebook.com/Cope Catalunya, i que, com sempre us explico aquí, sempre podreu tornar a sentir i recuperar les xerrades que fem al programa a la web de la casa, www.cope.es. Hora de repassar el que ha donat l'actualitat d'aquest dilluns, dia 2 de novembre, amb la Iolanda Bernal. Iolanda, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I molt benvinguda.
Gràcies, Cruz.
Comencem. S'alenteix la velocitat de propagació del coronavirus a Catalunya i s'està desaccelerant també el ritme de contagis.
Sí, segons Salut, sembla que les restriccions de les últimes setmanes, com ara el tancament de bars i restaurants, comencen a donar els seus fruits i una petita treva en les xifres que encara no s'estan notant en l'àmbit dels hospitals. El 57% dels llits de les UCI estan ocupats per pacients Covid. Salut insisteix en que encara estem molt lluny de tenir controlada la situació i de doblegar la corba. La consellera de Salut, Alba Vergés, diu que de moment s'aparca l'horitzó del confinament domiciliari, però tot dependrà de l'evolució de la pandèmia.
Pas a pas. Nosaltres hem pres aquestes mesures perquè creiem que són les adients i les que poden funcionar. Els hem de donar temps, això és evident. Per tant, sense descartar res, sempre ho hem dit, sense descartar absolutament res, ara no estaríem en la posició d'Astúries, sinó que estem en la posició nostra.
A partir d'ara es faran menys PCR i més tests d'antígens, menys fiables si no es tenen símptomes, però que permeten tenir resultats molt més ràpidament. Els PCR sí que es mantindran a les escoles i les residències. La Generalitat també vol reforçar el sistema sanitari incorporant a estudiants d'últim curs de medicina o infermeria o també metges jubilats que atendrien pacients no Covid.
Un de cada quatre joves de Barcelona han tingut problemes per pagar les factures del seu habitatge des de l'inici de la pandèmia.
Són uns 25.000 joves d'entre 15 i 34 anys. Segons una enquesta de l'Ajuntament de Barcelona, el 49% d'aquests joves reconeix que la seva situació econòmica ha empitjorat. La taxa d'atur s'ha doblat en aquest col·lectiu i un 4% ha hagut de deixar els estudis. Davant d'aquestes xifres, l'Ajuntament intensificarà l'atenció als joves, ampliant l'assessorament i incrementant també el pressupost destinat a aquest col·lectiu. Ho explica Joan Ramon Riera, que és regidor d'Infància i Joventut.
Des dels primers mesos de la pandèmia vam crear un fons Covid, de resposta Covid, de 90 milions d'euros, dels quals 35 milions, més un terç, es destinen directament a despesa social.
Aquesta crisi sanitària està tenint també un impacte emocional significatiu en els joves, amb episodis d'ansietat o depressió, i una dada a tenir en compte és que el 60% considera que la pandèmia condicionarà el seu futur de manera negativa.
I els autònoms hauran de pagar uns 30 euros més a la quota de la Seguretat Social del mes d'octubre.
Al gener havia entrat en vigor un increment mensual de 3 euros, però va quedar congelat. Ara el govern central reclama les quantitats ajornades entre el gener i el setembre, que són aproximadament aquests 30 euros. Cristina Pérez, presidenta de l'Associació de Treballadors Autònoms de Catalunya, reconeix que s'havien d'actualitzar les quotes, però no comparteix el moment. El pitjor diu que es podia escollir.
Un moment molt delicat econòmicament per tothom i sobretot pels autònoms. Tampoc estem d'acord en que s'hagin actualitzat tots els mesos des de gener en el rebut del mes d'octubre. L'autònom no entén aquesta actualització ni tampoc entén que se li carreguin tots els imports en un únic rebut en el mes d'octubre.
La Generalitat també creu que és un error incrementar la cotització dels autònoms i torna a reclamar una moratòria d'impostos pels sectors més afectats per la pandèmia.
Els Mossos d'Esquadra reforçaran els dispositius de cara a pròximes protestes a Catalunya contra les restriccions del coronavirus.
Per respondre a la violència de les últimes mobilitzacions, a partir d'ara hi haurà més efectius policials. Es tracta d'evitar que es repeteixin els saquejos i les greus destrosses dels darrers dies. Eduard Sallent és el comissari en cap dels Mossos.
La intensitat de la violència exercida, evidentment, fa replantejar els dispositius d'aquests col·lectius i aquesta setmana, en les possibles convocatòries que hi hagin, hi haurà molts dispositius amb molts més efectius.
Els Mossos continuen investigant els incidents dels darrers dies. Sallent ha explicat que entre els detinguts hi ha perfils de persones molt diversos.
I els pressupostos generals de l'Estat agreugen la crisi econòmica generada per la pandèmia, segons el PP a Catalunya.
Els populars troben a faltar en aquests pressupostos més inversions en matèria d'infraestructures, medi ambient i turisme per a Catalunya. Es redueix la despesa prevista per al sistema de Rodalies i el corredor mediterrani i només es destinen 40 milions d'euros a obres noves. La principal oblidada Daurada. És, segons el PP, la província de Tarragona es dona a l'esquena a la Costa Daurada i el pressupost per al Delta de l'Ebre és del tot insuficient. Llanos de Luna és diputada del PP al Congrés.
Simplemente comparando los presupuestos del año 21, los que tenemos ahora sobre la mesa, y los propios presupuestos del gobierno de Sánchez para el 2019, vemos que las cantidades que se han consignado para Cataluña son inferiores.
Els populars alerten que aquests pressupostos generen un forat de 250 milions d'euros que pagaran les generacions futures.
Irene de Bernal, moltíssimes gràcies.
A tu.
Cuida't, bona tarda i fins demà.
Vinga, fins demà a tothom.
Bé, fins demà no, perquè demà tenim tiempo de juego a aquestes hores.
Llavors queda tornar dimecres.
Clar, llavors fins dimecres.
Vale, m'ho apunto.
Apunta tu a l'agenda, gràcies.
Que vagi bé.
Cuida't. 10 minuts, 11 minuts sobre les 7 de la tarda, hora de repassar l'actualitat esportiva amb el senyor Albert Díaz. Senyor Díaz, molt bona tarda.
Senyor Cruz, què tal? Bona tarda a tothom.
Doncs encantat de parlar amb vostè, com sempre, ja ho sap.
Un plaer compartir amb vostè aquests minuts de ràdio.
Bé, escolti'm, com tenim els acords de la gestora del Barça?
Doncs miri, anem a preguntar perquè avui, efectivament, hi ha hagut reunió de la comissió gestora del club, l'òrgan que regeix ara mateix el Futbol Club Barcelona. Bàsicament, a sobre de la taula, dos temes cabdals: eleccions i aquesta rebaixa salarial que ha de dur a terme el conjunt blaugrana, segona rebaixa salarial per la situació molt i molt delicada econòmicament parlant. Els detalls els té el Manolo Oliveros, li preguntem de què s'ha parlat, què s'ha acordat. Manolo, bona tarda.
Bona tarda, què tal? El president de la comissió gestora, Carles Tusquets, ha anunciat fa una estona que la seva intenció és que es facin les eleccions a la presidència del Barça al voltant de les dates de Nadal. No ha parlat encara amb la Generalitat i també pensa fer-ho amb els candidats. A més, està convençut que els jugadors acceptaran adaptar-se a l'adequació salarial. Cada esportista diu que pot ser un cas singular. Volen diferir els pagaments i ha assegurat aquesta roda de premsa la predisposició de Leo Messi i els seus representants.
Nosaltres no volem treure-li diners a ningú, eh? El que volem és acomodar la possibilitat de pagar el que es deu en els moments en què es pugui pagar amb més comoditat i no amb més de dificultat. Això és la nostra pretensió. Però, lògicament, el club s'ha de defensar fins al final.
En esos casos concretos, señor Tusquets, ¿se puede entrar, por ejemplo, el tema de Leo Messi?
No podemos hacer un traje a medida. De todas formas, nosotros pretendemos solucionar el tema a toda la plantilla y a todos los trabajadores del club. En función del dinero disponible, podremos ir pagando. Por tanto, tenemos que adecuar esto a un momento en que nos van a caer los ingresos en del orden de 300 millones.
Les paraules de Carles Tusquets, el president de la comissió gestora del Futbol Club Barcelona. Aquests 300 milions, si es manté l'estadi del Futbol Club Barcelona, de moment tancat, que amb la pandèmia i l'increment dels casos, tot i la rebaixa que comentau ara amb els companys informatius, això en principi va cap endavant, vull dir, amb aquesta situació i l'estació meteorològica que tenim a sobre. Manol, alguna cosa més? El Manolo Oliveros, que ens ha portat aquesta informació.
És una llàstima que hagi marxat perquè la volia felicitar pels 40 anys retransmitent aquests gols del Barça.
No es preocupi, que tindrà vostè més oportunitats. Miri, deixi'm que lligui temes, perquè els gols
sí
els canta el Manolo a tots els camps d'Europa, al Futbol Club Barcelona, a l'estadi quan juga a casa, i aquesta setmana tenim Champions. Miri que ben lligat. Tercera jornada de la Lliga de Campions, Barça-Dinamo de Kiev. El dimecres, un rival europeu del conjunt blaugrana que ve, com es diu, assolado per la pandèmia de coronavirus. I ja el tenim a Barcelona. Condis, bona tarda, Elena, què tal?
Hola, bona tarda, sí, però perilla el partit, eh? Perquè el Dinamo de Kiev ha aterrat a Barcelona amb 13 baixes. 13 baixes, així com ho sentiu. 9 d'aquestes per coronavirus, i el protocol de la UEFA estableix que hi ha d'haver un mínim de 13 jugadors de la llista A perquè es disputi un partit. I el Dinamo, atenció, arriba només amb aquest mínim de 13 jugadors del primer equip de la llista A i 6 del filial en la convocatòria de 19 futbolistes. Demà se'ls faran més proves PCR al matí a instàncies de la Generalitat, i si hi hagués algun positiu més, ja veuríem si es disputa aquest partit o s'hauria d'ajornar, si fem cas al reglament, al protocol de la UEFA en aquests casos. No descartem res, perquè els 6 nou positius que han anunciat aquest matí des del Dinamo de Kiev, recordem que són 9, els 6 van entrenar amb la resta dels seus companys que acaben d'aterrar fa uns minuts a Barcelona. Per tant, haurem d'estar molt pendents amb el matí d'aquestes proves PCR i dels resultats, evidentment, entre els contagiats i els dos porters principals. De fet, aquest cap de setmana ja va jugar el porter de 18 anys, el juvenil, també hi ha els laterals titulars i un dels jugadors estrella, Xaparenko, a més. No només estan contagiats futbolistes, també 5 membres de l'staff tècnic, entre ells el segon entrenador de Luchescu. Així arriba de marmat i d'afectat, castigat pel brot de coronavirus, el Dinamo de Kiev.
I del Barça, què apuntem? Perquè, entre altres coses, estaven pendents de Ter Stegen. Pot reaparèixer, com a mínim, entrar a la convocatòria?
Sí, sí, això és el que espera el porter. Ens diuen des del seu entorn que espera estar llest per rebre l'alta mèdica el mateix dimecres, el mateix dia de partit on fan una sua obsessió abans d'aquest enfrontament. I si és titular o no, ja ho deixen en mans de l'entrenador. Avui ha fet el tercer entrenament complet. El divendres, com en deia, que amb un parell de sessions més estaria disponible. Demà ja n'acumularà 4. Per tant, si no hi ha contratemps, serà l'única novetat, perquè els altres lesionats, Umtiti, Coutinho i Araujo, encara no estaran disponibles. Demà el Barça tindrà els tests a PCR, perquè avui s'han sotmès a proves els jugadors, com és habitual, 48 hores abans del partit de la Ciutat Esportiva. Entre ells, Albert, també hi era el president, Carles Tusquets, de la gestora, perquè dimecres serà la llotja del Camp Nou, i ha aprofitat per parlar uns minutets amb Ronald Koeman després de l'entrenament.
I amb Ramon Planes, ho ha explicat fa uns minutets el propi Carles Tusquets. Gràcies, Condis. Em fa a mi que si per una peça del domino pot caure, jo entenc que ho deu tenir ben lligat per no fer el viatge al Dinamo de Kiev, com a mínim, ja no dic per presentar un equip de garanties, que ja sabem i pel que ens expliquen que no ho podrà fer, però sí com a mínim per jugar al partit, perquè si no, doncs no viatges, no? Si depèn d'un jugador. Però veurem demà aquestes proves PCR que diuen.
Miri, per cert, si he de fer apostes,
sí, digui vostè,
sembla que demà no tindrem partit. Dóna la sensació. Estem més a prop de no tenir partit que de tenir partit. Em dóna la sensació.
Per cert, deixin que, abans de passar a la punt de l'Espanyol,
sí,
parlem i escoltem a una persona que ens ha deixat a l'edat de 73 anys, que és Toni Bruins Slot, que a més tenia molta proximitat amb aquesta redacció, sobretot amb el nostre cap d'esports, que és el Manolo Oliveros. Recordarà vostè, assistent de Johan Cruyff, assistent de Ronald Koeman, l'actual tècnic del Barça, en diversos equips. Fa uns mesos parlàvem amb ell, Esports Cope, de De Jong, i de De Jong, del Barça i de moltes coses. Toni Bruins ens deia això.
En el rondo, el fabuloso rondo de Johan Cruyff, él es el mejor de Ajax en el rondo. Es fantástico. Es un mediocampista deja de correr el balón. En el toque es muy bueno, en la posición de campo es muy bueno. Es el rey de rondo. Barça es para mí, Barça y otros clubs son otros clubs.
Toni Bruins Slot, que descansi en pau, ha estat lluitant durant molts i molts i molts anys contra un càncer. Al final el seu cos ha dit prou. Una bona persona i un molt bon professional, pel que sobretot els que l'han conegut ens expliquen, els que l'han conegut de prop.
Descansem,
vinga, senyor Cruz.
Parlem de l'Espanyol.
Sí, parlem de l'Espanyol, que juga avui, en realitat és l'encarregat l'Espanyol a la Rosaleda de Màlaga, de tancar la jornada de la Lliga Smartbank. 9 de la nit, Màlaga-Espanyol. Detalls, última hora, Juan Arias, bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Doncs mira, provisionalment l'Espanyol ja no és líder de la segona divisió, perquè l'Sporting de Gijón està guanyant 1-0 al Castellón, partit que es troba al descans i que permet a l'equip asturià, doncs, arribar als 22 punts, dos més que l'equip blanquiblau. Això sí, a les 9 l'Espanyol tindrà l'oportunitat de tornar a agafar la primera posició si guanya el Màlaga a la Rosaleda. Baré i Vadillo són baixa per molèsties físiques, compte que podrien estar algunes setmanes de baixa, mentre que Buley està més a prop de reaparèixer.
Molt bé, gràcies. Aquesta és l'última hora. Per cert, l'Sporting de Gijón, que entrena l'ex-tècnic de l'Espanyol, curiositats, causalitats del destí, David Gallego. Per cert, el Girona hi va salvar un punt, ho dic perquè va acabar Almeria amb 8 futbolistes, i presenta al·legacions a les expulsions de Ramallo, de Cristóforo i també de Monchu. I no ens movem de Girona perquè s'ha produït un canvi, com a mínim estrany, a la banqueta de l'Espart Girona. Eric Suris, que afrontava la cinquena temporada, només una derrota a la Lliga Femenina aquesta campanya, deixa la banqueta destituït, agafa el relleu Alfred Julve, que té 60 anys i que és la primera aventura en una banqueta de bàsquet femení a nivell professional. Presentat avui, Julve ha dit això.
Lo habitual és que a meitat de temporada, si hi ha un canvi, és perquè s'està perdent. A grosso modo, el que se'm demana és intentar portar a l'equip a un joc, diguem, a prop dels seus màxims. Una cosa opinable, com totes les del bàsquet, i que segurament doncs, fareu articles o de dir, doncs, jo penso que sí que està... Jo sé el que m'han demanat és això, portar-les a prop del seu màxim.
Girona parla de falta ja de confiança en Eric Suris, que, entre altres coses, va guanyar una Lliga. Debuta demà, Alfred Julvi, a la pista del Benvibre a Lleó. I tenim les enquestes per tancar el Twitter, @esportscopi, enquesta Barça, que doneu més valor en el Barça de Koeman actual, els brots verds o el 2 de 12 que acaba d'aconseguir. 64% els brots verds, 36% el 2 de 12. I 1x2, el Màlaga espanyol guanya la victòria del conjunt blanquiblau. 64% dels vots, 21% es queda la victòria. Màlaga, empat, 15% de les respostes.
Senyor Díaz, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Cuidis.
Gràcies. Adéu.
Cuidis. De seguida parlem de quines són les seqüeles que deixa la Covid-19. Parlem d'aquest assaig clínic anomenat Coworking. Ho farem aquí a la Linterna, COPE, Catalunya i Andorra. Però abans us explico la notícia i el missatge de Securitas Direct. Bueno, aquí todos tenemos o hijos, o marido, o mujer, o padres, todos, ¿no? Pues te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley. Jeje. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Precisament una de les qüestions que poden ser preocupants a tot això. Ja sabeu que en poc arribarà la vacuna, quan parlo en poc parlo de mesos, i el virus ja no serà ben bé un problema, però possiblement les persones que han patit la Covid-19 puguin tenir efectes secundaris greus a llarg termini. La doctora Lourdes Mateu és investigadora a la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i lidera un assaig clínic que es diu Coworking per averiguar i per definir quines són aquestes seqüeles que pot deixar la Covid-19. Doctora, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvinguda, com estàs?
Bé.
El cas és que possiblement, no sé si es parla molt dels efectes secundaris que pot tenir la Covid-19. Quins són aquests efectes secundaris que ja coneixem?
Primer de tot, l'acord aquí, que és un acord de seguiment, no sé si és un assaig clínic, i el que hem intentat és fer un seguiment d'aquells pacients que han fet una infecció per Covid. Uh-huh. Hi ha un percentatge de pacients que han necessitat ingrés i molts d'ells, la majoria, es recuperen, i hi ha un percentatge important de pacients que han fet normalment una infecció més lleu, però que persisteixen amb la clínica durant mesos. I afecta a diversos sistemes. És una afectació sistèmica. Afecta els pacients que estan molt cansats, tenen astènia, hi ha afectació neurològica, amb mal de cap, alteracions o queixes neurocognitives, trastorns de la memòria. També hi ha clínica digestiva amb l'alteració del gust, mm-hmm. Alteracions, pèrdues de pes, hi ha alteracions que afecten a l'aparell respiratori, com són la sensació d'ofec, uh-huh. Dolors musculars, el ventall és molt ampli.
Carai. El cas, doctora, una de les que més coneixia era la pèrdua del gust i de l'olfacte, però semblava que era una cosa temporal, que després es retornava. Tots aquests efectes que hi ha, no sé si és una mica aviat per fer aquesta pregunta, se saben si són temporals o recuperen?
Doncs encara no ho sabem. Sí que hi ha uns efectes, com són la pèrdua del gust i de l'olfacte, que la major part dels pacients recuperen, però hi ha un percentatge de pacients que no recupera. I estem, crec que, en unes fases molt inicials per saber si tota aquesta sintomatologia els pacients la recuperaran, disminuirà, millorarà.
Clar, això ens fa veure que estem davant d'un virus que encara potser és més perillós del que en principi sembla, no?
Hi ha un percentatge, no?, de pacients que, a més, han estat oblidats pel sistema perquè són pacients que no han requerit ingrés i que persisteixen amb sintomatologia. I és important investigar què està passant, no?, què està passant amb aquests pacients que tenen clínica persistent.
Uh-huh. És a dir, que no cal que desenvolupis la Covid-19 de forma molt greu per tenir aquests efectes secundaris. És a dir, que si ets asimptomàtic, per exemple, podries tenir algun efecte secundari també?
No ho estem veient. No, amb pacients totalment asimptomàtics no estem veient efectes a llarg perllongats. Estem veient més en pacients que en el seu moment, al març o l'abril, van fer una infecció que la van passar a casa, que sovint no va ser diagnosticada, i amb això els problemes que tenen aquests pacients en què reconegui que han patit la infecció per Covid. Són pacients que no han requerit ingrés, però que sí persisteixen. Amb asimptomàtics, en aquests moments no ho estem veient.
Així que, d'entrada, podem dir que el virus dona aquestes conseqüències, efectes secundaris que comentaves. Sempre, més o menys, s'ha fet una comparació per la confusió en la sintomatologia entre la grip i la Covid-19. Però la grip no deixa efectes secundaris habitualment, no?
No, habitualment la grip es recupera. Sí que hi ha altres virus que deixen un quadre que en diem postvíric, un quadre de cansament, febrícules, durant uns mesos. No és exclusiu del coronavirus, però en aquest cas el nombre d'afectats és molt elevat.
Doncs, doctora Lourdes Mateu, investigadora a la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses i directora d'aquest assaig clínic, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres a la Linterna, molt amable.
Moltes gràcies.
El cas és que en un futur encara ens estarem recordant d'aquesta Covid-19, no només per la part de salut econòmica, sinó també per les seqüeles que deixarà. Estarem pendents de tot això, eh? Després, parlarem del Saldarull. Ja sabeu que amb les darreres mesures de confinament perimetral, en aquest cas, i amb el toc de queda, confinament perimetral de Catalunya i els caps de setmana municipal, doncs s'estan produint certs saldarulls de protestes, tant per la situació econòmica com per les mateixes mesures. Per què s'estan produint ara aquests aldarulls i no, per exemple, el mes de març? Ho parlarem amb el José Ramón Ovieto, psicòleg i professor de psicologia de la UOC, i ho farem aquí, a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como último nadie.
Puerto, tercer
con
puerto,
toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la Linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí en COPE con Eddy Frades.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
You make me feel like
Geraldo Bernal ens ho explicava al resum informatiu, que els Mossos ampliaran els dispositius amb molts més efectius de cara a les properes mobilitzacions a Catalunya. Toquem 8:15 del vespre i la pregunta és: per què s'estan produint aquests aldarulls ara, no només a Barcelona, parlo a qualsevol, a moltes ciutats de Catalunya i d'Espanya i d'Europa i del món? Per què ara mateix s'estan produint aquests aldarulls? Parlem amb el José Ramón Ubieto, psicòleg i professor de psicologia de la UOC. José Ramón, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Benvingut a la Linterna, José Ramón. Bé, el cas és que no sé si aquests aldarulls, que almenys la policia encara no ha notat una connexió entre tots, vull dir que no hi ha un fil que connecti a tots, excepte el propi confinament i les propes mesures de confinament. Per què s'està reaccionant d'aquesta manera?
Bueno, comparabas con marzo, hay diferencias importantes, ¿no? Por un lado, el tiempo, son 8 meses, en estos 8 meses hemos acumulado muchas incertidumbres, hemos acumulado muchas pérdidas de vidas humanas, de económicas, de trabajo, pérdidas de vínculos, de abrazos, de encuentros. Bueno, toda esa acumulación de pérdidas, sumada a otro factor importante, que es la desconfianza creciente en la gestión que los gobiernos están haciendo, unos más que otros, pero en general, ¿no? Uh-huh. Sobre la pandemia, con mensajes a veces contradictorios, otros que no son a tiempo, etcétera. Y un tercer factor que no hay que descuidar para nada, y es que estamos sin deadline, ¿no? Estamos sin fecha final, no sabemos cuándo va a acabar esto. Bueno, eso es un cóctel explosivo, ¿no?
Claro.
Y ese cóctel hace que la indignación sea un afecto que tenemos en este momento, yo diría que todo el mundo, ¿no? Claro, entre la indignación, la cólera y el gamberrismo hay diferencias, porque no todos los que están indignados salen a romper cosas, ¿no? No manifiestan de manera violenta esa indignación, ¿no? Por eso que yo diría que la base evidente es la indignación, pero después hay ingredientes y elementos que se añaden a eso y que tienen poco que ver con la pandemia y sí más con manera de hacer, con manera de, digamos, de disfrutar, entre comillas, ¿no? De un estilo, digamos, destructivo, porque hay personas que destruyen porque hay un placer en la destrucción.
Hablaba la policía incluso de grupos de extrema derecha o de extrema izquierda. ¿Puede haber un componente político también aprovechando toda esta indignación de la que se comentaba?
Bueno, componente político, si por político entendemos ideológico, es decir, una reflexión, un cálculo, una, digamos, toda una representación social, colectiva, eso es lo ideológico, yo diría que más bien hay poco, ¿no? Yo creo que es un caldo de cultivo basado en esa indignación y con personas que legítimamente sienten que han sido dañadas y ultrajadas, ¿no?, en sus trabajos, uh-huh, en sus reivindicaciones, pero después hay algo que supera todo eso, que tiene que ver, lo hemos visto en algunas de las imágenes, con asuntos más bien de tipo delincuencial o personas que, ya digo, que en la pura destrucción, y sobre todo algunas personas que necesitan hacerse una selfie, digamos, aunque sea con un contenedor como pantalla de fondo, ¿no?, que necesitan algún tipo de protagonismo para ellas mismas, ¿eh?
Ya. O sea que hay un montón de factores que se juntan aquí. Es bastante más complicado de lo que parece en un principio.
Sí, porque no se puede reducir esto. No son los negacionistas tal como los entendemos, ¿no? Los negacionistas participan en muchas de convocatorias, pero no todos los negacionistas son personas violentas, son personas que, bueno, que tienen una posición, eso sí, en algunos casos más ideologizada, ¿no?, más precisa y más elaborada, ¿no? No todos son de extrema derecha, también vemos personas que no tienen una ideología ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, son personas que viven alrededor de estos eventos, ¿no?, que pululan, que los puedes encontrar aquí, los puedes encontrar una manifestación independentista, los puedes encontrar en cualquier manifestación, sea el tipo que sea, porque lo que quieren es el final de la manifestación, cuando ya, digamos, la cosa se ha salido y se trata de la policía y ellos, ¿no?
Pues José Ramón Ubieto, profesor colaborador de los estudios de psicología de la UOC, gracias por esta interesante charla que has tenido aquí con nosotros en La Linterna, muy amable.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Socialment és curiós, és curiós, sobretot com explicava el professor, quan hi ha doncs, persones violentes que s'infiltren en manifestacions que en principi són pacífiques. De seguida parlarem d'un dels sectors que possiblement està copsant el cop més dur d'aquesta pandèmia. Parlem del sector dels firaires, que està en estat agònic. Ho parlarem amb el seu president, el president de la Federació, el senyor Marcos Orús, i ho farem aquí a La Linterna, a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, amigos. Hoy, en nombre del equipo y el mío propio, queremos agradecer a todos los clientes, proveedores, trabajadores, transportistas y amigos la ayuda prestada para salir juntos de los momentos actuales. Salud y trabajo para todos, os lo desea vuestro amigo Carlos de Pinter.
COPE Catalunya y Andorra.
En RN, tu solución hipotecaria, garantizamos conseguirte la mejor hipoteca de mercado adaptada a tu perfil. Con nuestro análisis gratuito y sin compromiso, te confirmamos la viabilidad de tu hipoteca en 48 horas. Te ayudamos donde otros solo ven problemas. ¿Vas a pedir una hipoteca sin consultarnos? RN, tu solución hipotecaria. Infórmate en tusolucionhipotecaria.com o en el 900-802-400.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
¿Preocupado por la seguridad de su negocio? Auservi Group es la empresa de seguridad integral que ofrece las soluciones que necesitas. Confíe su seguridad y la de su negocio en manos de profesionales. Y llámenos al teléfono 93 418 91 57 y le informaremos de todas las ventajas. O visítenos en la web auservigroup.com.
En Hipossegan estamos de aniversario y queremos celebrarlo con nuestros clientes. Gran aniversario Hipossegan. Todo, todo a precios únicos. Armario puertas correderas con espejo, 349 euros. Sofás, colchones, comedores, dormitorios, armarios, muebles auxiliares, textil hogar, menaje, alfombras, lámparas, todo para el hogar en Hipossegan. Pague a 12 meses sin intereses.
Hipossegan, en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa, Parets del Vallès, hipossegan.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
El món canvia, el clima canvia. I si canvies la manera de tenir un cotxe? Amb el rènting de Banc Sabadell tens una àmplia gamma de vehicles sostenibles. Des de 249 euros al mes, IVA inclòs i sense entrada. Així t'oblides de la contaminació, l'assegurança i el manteniment. Informa-te'n a les nostres oficines o a banksabadell.com i canvia't a Eco. Banc Sabadell, sé on siguis.
Lejano observar un horizonte turquesa infinito, a que enterraras tus pies en la arena, que nos despeinaran los vientos más fríos, te subiría hasta un acantilado.
Parlem ara de les conseqüències econòmiques. Ja sabeu que de tant en tant parlem, anem parlant amb els sectors, doncs prenent el pols als diferents sectors que estan afectats per aquesta crisi, sobretot la part econòmica, ara és el que parlem, de la part econòmica d'aquesta crisi de la Covid-19. En aquest cas parlem del sector dels firaires, que bé, està en estat agònic directament. Tenim al telèfon el senyor Marcos Orús, que és president de la Federació. Marcos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, estamos.
Bienvenido. Marcos, ¿cuál es la situación ahora mismo en el sector?
Bueno, como ya hemos ido sabiendo, pues la verdad es que ahora mismo la situación súper, súper complicada, porque nosotros hemos estado intentando durante toda la temporada poder reactivar nuestra profesión. No fue posible, primero por el tema de la pandemia, pero bueno, cuando casi todo volvió a la normalidad, y todos los sectores se reactivaron, el nuestro no sé por qué, no pudo volver a la normalidad, no pudo volver, con todas las medidas que nosotros habíamos conseguido. Conseguimos un plan sectorial para aprobado por el Procicat, que es verdad que ha llegado tarde, pero al final ha pasado todo el verano, volvemos, viene la segunda ola y nosotros seguimos como al principio. Lleva a este paso como se va previendo cómo viene la cosa, y la temporada que viene se ve negra también. Llevamos ya desde octubre del año pasado sin poder trabajar, y el futuro lo vemos muy negro, la verdad.
Bueno, pasado mañana, el día 4, iréis frente al Parlament a partir de las 10 de la mañana para reivindicar vuestros derechos y para pedir un plan de rescate para el sector. ¿Qué esperanzas tenéis de conseguir todo esto?
Nosotros durante todo hemos estado trabajando, reuniéndonos con todos los grupos parlamentarios. Uh-huh. Hace 4 meses se nos aprobó en el Parlamento por unanimidad un plan de ayudas, pero que no se ha hecho efectivo, no nos han ayudado. El plan sectorial lo sacamos adelante porque nosotros lo elaboramos y lo mandamos a Procicat, tampoco salió de la administración. Y lo que vamos a reivindicar es que al igual que al resto de sectores, cuando tienen un problema, cuando hay una restricción, les ayudan, al sector de la feria, que es tan digno como cualquier otro, nos ayuden también y nos tengan en consideración.
Bueno, supongo que también aquí también, no lo sé, te lo pregunto, los ayuntamientos tendrán mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, fiestas mayores y demás, cuando la luna anulan o siguen hacia adelante, ¿no?
Correcto. El problema, ahí has dado uno de los kits de la cuestión. Quiere decir, durante toda nuestra historia, las fiestas así itinerantes siempre han ido ligadas a la fiesta mayor. ¿Qué nos ha pasado? Por este motivo excepcional, una vez que ha pasado, que yo tengo 20 años, una vez en la vida que yo tengo, que yo sé que ha pasado esto, la primera vez que ha pasado, suspenden fiesta mayor, automáticamente nos vamos fuera. Indirectamente nosotros nos hemos ido fuera. Nosotros, las orquestas, los montadores, pocos yeah. sectores que iban ligados. ¿Qué pasa? Nosotros también hemos intentado, por activa y por pasiva, aunque hubiera sido fuera de fiesta mayor, adaptándonos este año con sistemas COVID, con un vallado, con control de aforo, con acceso, con todo, pero no ha habido manera. ¿Por qué? Porque como al final el único responsable es el ayuntamiento de cada municipio, por un tema de responsabilidad y un tema de inseguridad y de miedo, no han querido firmar. No le puedo buscar otra explicación, ¿eh? Yo, después de haber ido luchando en mi caso con ayuntamiento tras ayuntamiento durante todo el verano, y que la respuesta haya sido un no, primero siempre, porque nos decían no está Procicat, pero ahora que tenemos el Procicat, ¿ahora qué pasa? Ahora tenemos el Procicat y ahora pues te salen por otro derrotero. Ya. Es un tema de que tienen miedo, pero de poner una feria. Pero bueno, en este caso los circos están montados, lo que está todo lo de cultura está abierto, y la feria parece ser que lo único que va a contagiar va a ser la feria, pero de momento no lo sabemos porque no se han dejado poner en ningún sitio.
Bueno, pues Marcos Orús, presidente del Gremio de Industriales Feriantes de Barcelona y Provincias, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros en La Linterna, y ojalá se arregle todo lo antes posible.
Gracias a vosotros por apoyarnos siempre que os pedimos que nos echéis la mano. Muchas gracias.
Siempre un placer, un abrazo.
Hasta luego.
És el cas, estarem pendents d'aquesta mobilització del dia 4 dels Firaires, i bé, ja veieu, tots els sectors estan molt tocats, molt, molt, molt tocats econòmicament. Esperem que quan arribi la vacuna, que serà una de les claus, ja es va parlar, i es va parlar de ja fa temps, que quan es trobi la vacuna, possiblement és una d'aquelles crisis que diuen que tenen un termini. Serà, llavors parlarem de la recuperació i de les mesures que s'aplicaran per la recuperació econòmica. Aquesta serà la següent clau que segurament haurem de tractar de forma àmplia, no només aquí a La Linterna, sinó pràcticament a tots els programes d'aquesta casa. Bé, de seguida parlarem, per ser una miqueta més savis, i parlarem amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, el listo que todo lo sabe. I ho farem aquí a La Linterna, a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo.
y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Hay algo mejor que tener un crossover coupé. Algo mejor que tener un coche conectado a tu mundo. Incluso mejor que tener un diseño que atrapa todas las miradas. Ese algo es conducir el nuevo Nissan Juke por 140 euros al mes con la libertad del personal renting. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o pide cita en nissan.es.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Y ofertas tan buenas como esta.
Salmón noruego entero o por medias piezas, 7,95 euros el kilo.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Un dilluns més tancarem la linterna, com acostumem a fer-ho, doncs sent una miqueta més savis gràcies al que ens porta cada dilluns l'Alfred López, el listo que todo lo sabe, l'autor de la saga del listo que todo lo sabe, el nostre divulgador científic i que cada dilluns ens porta les curiositats per fer-nos una miqueta més savis aquí a la linterna. Alfred López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Oye, mañana es martes.
Martes, ni te cases ni te embarques.
Por ahí voy yo. ¿De dónde viene ese refrán de ni te cases ni te embarques?
Pues bueno, pues el martes ni te cases ni te embarques es una advertencia que llevamos muchísimo tiempo diciendo que sobre el segundo día de la semana... Y en algunas culturas sería el tercero, ¿no? Porque, por ejemplo, los anglosajones, la semana empieza el domingo, ¿no? Pero que ese día de la semana no, desde la antigüedad, estaba considerado como era un día funesto y de infortunio, ya que por un lado tenemos que tener en cuenta, desde tiempos inmemoriales, el martes ha estado considerado como el día de la semana predestinado a los conflictos, a las guerras y a todo lo relacionado con que los negocios saliesen mal, ¿no? Esa creencia se basa en que dicha jornada está dedicada al dios Martes, el dios romano de la guerra. Pero al igual que esta deidad proporcionada a los ejércitos del imperio la protección, ¿no? Dando grandes triunfos, batallas. O sea, cuando los antiguos romanos tenían que ir a la guerra, iban un martes, porque el dios Marte les protegía. Pero al igual que el dios Martes les daba esa protección para las guerras, se las quitaba la protección para los negocios. Y por tanto, era un día de mala suerte, pues para tener negocios, para hacer cosas más mundanas, como hacer una reclamación en un juzgado, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se retiraba. El martes era un día en que no se podía hacer nada de eso. Y ahora viene la segunda parte de la expresión, ni te cases ni te embarques. O sea, que no te puedes ir en un barco. ¿Qué pasa? ¿Que se hunde? No, porque las guerras se hacían, la mayoría de veces se hacían muchas de ellas en guerra, en barco, ¿sí, sí o no? Las batallas navales, etcétera. Sí. ¿De dónde viene lo de embarcar? Es que la acepción embarques en esta frase tiene otro sentido, y es la de no te embarques en un negocio. Que por eso los martes no se puede hacer un negocio.
De acuerdo, no tiene nada que ver con el mar en este caso.
Con el mar no tiene nada que ver, sino embarcarse en un negocio. ¿Por qué no se pueden casar? Porque antiguamente casarse era un negocio, era juntar a dos personas, a dos, un hombre y una mujer de dos familias diferentes, que cerraban un trato, los progenitores cerraban un trato para que sus hijos se uniesen en matrimonio y crear unas diferentes alianzas. Eran negocios y, por tanto, ni te cases ni te embarques. O sea, no te cases ni te embarques en negocios, entre ellos el de la boda.
Caray, pues ¿cómo vamos reciclando, cómo van pasando de generación en generación estas frases cuando su origen posiblemente queda diluido ahí? Gracias que estás tú, Alfred, para recordárnoslo, refrescarnos todo este tipo de cuestiones. Oye, otra de las expresiones. Igual ahora mismo para estas generaciones un poco en desuso, pero que seguramente sonará mucho la expresión para ti la perra gorda.
Sí,
que es como darle la razón a alguien, ¿no?
Sí, para zanjar un tema, como si le estuvieras dando la razón a alguien, a la parte contraria, y aunque sabes que no la tiene la razón,
sí, sí. Le das la razón, exacto, le das la razón, pero para no discutir más. Para ti
no
la perra gorda.
Más, ni no tengo nada, mira, para ti la perra gorda. ¿Qué era la perra gorda? Pues tenemos que irnos a 1870, en que en España se acuñó una moneda de bronce cuyo valor era de 10 céntimos de peseta. Esta llevaba en el anverso la figura femenina de Hispania, sentada sobre unas montañas, y en el reverso, o sea, en la cruz, llevaba un león de pie sobre sus patas traseras, sujetando el escudo de España. Y es que fue precisamente ese león cuyo diseño dejaba mucho que desear, ¿no? Ya una moneda allí hecha sin, de cualquier manera, lo que propició que el pueblo empezase a decir que más que un león parecía un perro, rebautizando aquellas monedas que como perra gorda, ¿no? Era el sobrenombre una perra gorda, porque decían que era más una perra que un león.
Qué mal tiene que estar dibujado ese león para que dijeran que era un perro.
Si buscáis en internet, en Google, ponéis perra gorda, sí, podréis encontrarla, porque hay muchas fotografías, bueno, numismáticos hacen, ponen fotografías tal de monedas y las podréis encontrar. Pero además que al igual que había una perra gorda, también había una moneda apodada como perra chica, la cual era exactamente igual pero de menor tamaño y la mitad de valor, o sea, de 5 céntimos de peseta de la época.
Mira, la estoy viendo ahora mismo. Ahora mismo he buscado perra gorda aquí en internet y estoy viendo, bueno, he visto. Es verdad que el león no es de los mejores que he visto, ¿eh? Todo hay que decirlo, pero tampoco es de los peores.
Amigo, te digo una cosa, no es de los peores que he visto, pero estás hablando tú, una persona en el siglo XXI, tú, que has visto muchos leones, muchos dibujos, muchas cosas por internet. Vete ahora al siglo XIX.
Eso es verdad.
Cuando la gente no sabía, muchos no sabían ni cómo eran los leones.
Es verdad, eso es cierto. Ahí es verdad. Se me olvida que tenemos internet, que podemos ver absolutamente de todo, ¿eh?
Es que te tienes que ir a 1870, que fue cuando se acuñó la perra gorda, esa moneda. Pues ya está. Esa es la curiosidad.
Bueno, pues vamos a por la tercera de hoy. Y es, bueno, todo el mundo tenemos apellidos, concretamente dos. Aquí en España son dos, en el Reino Unido creo que es solo uno, ¿eh? ¿Cuándo y por qué surgió la idea de llevar apellidos? ¿Por qué llevamos apellidos?
Sí, pues mira, hasta bien entrada la Edad Media, raro era el caso en que alguien tuviese un apellido, ¿no? O la gente se conocía por el nombre, a no ser que fuesen personas que fuesen de la nobleza, de la aristocracia. Por ejemplo, existía la Casa de Orange, la Casa de Borbón, la Casa de Austria, la Casa de Windsor, etcétera, ¿no? O sea, existían las casas reales. Pero las personas, los el pueblo llano no tenía apellidos. Era Juan, José, María, Mercedes, etcétera. ¿A partir de qué momento tuvieron que usar apellidos? A partir del momento en que se empezó a crear la pequeña burguesía, empezaron a tener algunas personas algunas pertenencias físicas de un negocio, de un terreno a su nombre, de una casa a su nombre. Hasta entonces casi todo era del gran señor, del gran feudal, y los demás trabajaban para él. Pero cuando ya el ciudadano de a pie empezó a ser propietario de cositas, tenían que hacer los registros de esas cosas. Y claro, figúrate que en una población que hay que hacer una escritura, si hubiesen cuatro Josés, ¿cómo ponían que de qué José era ese terreno? Pues claro, Tenían que ponerle alguna característica acompañando el nombre. Y por ejemplo, si era ese José era un herrero, pues ponía José Herrero. Eso empezó a ser los apellidos: José Herrero, Juan Carpintero, Manuel Alfarero. Pero claro, luego había con el tiempo hubo muchos Josés que eran herreros y muchos Juanes que eran carpinteros.
Claro.
Así que había que ir haciendo otras cosas, como la procedencia. ¿Quién era el padre? Pues vamos a poner que es Juan de Lope, ¿no? Que era el hijo de Lope. El D, ese D de Lope, o de Martí, o de Rodrigo, se convirtió en la EZ última, ¿no? López, Martínez, Rodríguez, etcétera, ¿no? O también de la procedencia, de dónde venían, Juan Madrid, José Toledo, Manuel Sevilla. Pero también, como, claro, la población iba creciendo, había que poner otros tipos diferentes de cosas, y entonces ya todos, a lo mejor se fijaban ya en cosas de Juan Tuerto, cojo, banco, etcétera. Y por esto tenemos cosas, incluso hasta de cosas, silla, mesa, etcétera, ¿no? Porque cada vez había más población y había que ir añadiendo más apellidos. Cuando ya se acabó lo de los primeros apellidos, que ya estaban todos, fue cuando empezó a utilizarse como el segundo apellido, para que tuviesen también una doble referencia.
Madre mía, pues la gran historia del por qué llevamos a apellidos. Más curioso, imposible. Alfred López, muchísimas gracias un lunes más por estar aquí con nosotros en La Linterna.
Un placer, ya sabes.
Doncs ja sabeu, perquè tenim cognoms en aquest cas, i d'on ve, qui va triar la idea i la manera i la forma. Bé, és una qüestió ja de mirar cap endavant i cap al futur, eh? Bé, ja sabeu que podeu tornar a sentir i descarregar les nostres xerrades, les des d'aquest programa i les de tota la casa, la web, www.cope.es. Per continuar informats, ja sabeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, a Twitter, @cope_catalunya, Instagram, copecatalunya, i a Facebook, facebook.com/copecatalunya. La Linterna continua encesa aquí, a Cope Catalunya i Andorra, amb Àngel Espósito, que acabin de passar una molt bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.